Seguim, ja sabeu que els divendres tenim va de llibres, en Pere Sales ens presenta les novetats que arriben a les biblioteques municipals. Molt bon dia, Pere.
Hola, bon dia.
Bé, avui espero que si mos doni temps, perquè el passat divendres sí, no va. Vàrem xerrar, perquè havíem de xerrar perquè són 25 anys d'edicions, 25 anys de curs d'història de Pollença. Nosaltres ho estàvem anunciant, però crec que ja no hi ha places.
No, ara ja sí, ja podem dir ni tan sols llista d'espera.
Ni llista d'espera ja.
No, perquè ja tenim... m'apareix que són 56 persones més en llista d'espera i ja... Bé, no sé, podem apuntar, però ja podem assegurar que no, que no hi haurà espai. I a més també hem de dir que el primer dia no serà en el Club Pollença, el primer dia. Després ja ho anirem concretant on serà, però el primer dia no serà en el Club Pollença perquè han de posar les grades aquestes retràctils, la qual la resta de sessions anirà millor perquè estarem més amples i que hi haurà un poc més de gent i sobretot se veurà més bé. És a dir, per tant, val la pena fer aquest petit... aquest petit sacrifici i ja veurem a on anirem. A
que
anirem
primer dia, que és dia 8 de febrer.
Dia 8 de febrer. Bé, de tota manera la gent ja se vagi informant, perquè igual després també hi ha gent que se dona de baixa, també han de cotejar la llista que tenen en el CEP d'Inca i la nostra per si hi ha alguna persona repetida, però vaja, amb tanta gent a llista d'espera difícilment hi podria haver més gent. Clar, jo m'ho sap greu després que s'apuntin i diuen que sí, després vengin i no hi hagi lloc, o gent que s'hagi apuntat primer i trobi un lloc ocupat, és a dir, hem de respectar una mica això. I,
un èxit,
sí,
quin èxit.
Pitjor seria que hi hagi molt de llap buit, perquè voldria dir que la gent no li fa llars en el curs, a lo millor ara, pues, no sé, amb aquests espais que tenim a Pollença, pues, això és el màxim que podem fer.
Podem dir que encara que ja aquesta llista d'espera que aquest curs encara ha estat més exitós en quant a participació que els anteriors.
Sí. També més que l'any passat, ja varen batre rècords
ja, sí.
I ara
un rècord més.
I ara ja entre els apuntats a Inca i el de Pollença superam 300.
Imagina't.
Claro, i aquí, però comptant la llista d'espera,
sí.
I, per tant, això, hi haurà molta gent que no podrà venir, però ja he dit, també és vera que hi pot haver gent repetida, ahir que ho han de confirmar, tots els que estan apuntats, per tant, ens falta la llista definitiva.
Bé, si qualcú se va apuntar en un seu moment i ara saps segur que no hi podrà anar, que també
que avisi. Que m'ho digui, això també, vos, això està molt bé, que ho hagis recordat, perquè ens faran un favor, perquè després ocuparan un lloc i no vendran. O una persona que només fa contravenir qualque dia de tant en quant, bé, també que mos ho digui, però jo el més preocupant són els primers dies i les sortides també.
Clar.
Però el primer dia, sobretot, crec que sempre hi ha més col·lapse.
Molt bé, i deixem el curs d'història, que ja anirem parlant aquí a la ràdio, farem com cada any entrevistes en oponents.
Sí, no? Molt bé.
Començarà dia 8 i ja informarem a on serà aquesta primera sessió.
Sí.
En quant a la biblioteca, Miquel Àngel t'anava a dir, Pere, tens, ahir vàrem parlar,
sí.
Va estar molt bé que venguessis ahir a l'entrevista amb Antoni Marimon, que és el llibre que se presenta avui, Mallorca davant del centralisme 1715-2015, avui a les 8. Antoni Marimon i Pere Sales fareu aquesta presentació a Can Llobera.
Exacte. Ja estaria molt bé tornar a repetir el que vam fer ahir, que va ser un poc improvisat, però van quedar contents tots, és a dir, va sortir bé.
Molt agradable la xarxa.
Ja veurem si ho fem d'una manera o de l'altra, però bé, sobretot durar el pesell, perquè és el coordinador del llibre, i crec que val la pena, no sé, tota la gent que estigui un poc interessada per les relacions entre l'Estat i els mallorquins, per també aquests temes identitaris, lo que som, no? Això, no sé, i també una cosa molt important, la seva evolució, com ha anat enviant això de... És a dir, des de 1715, el moment en què perdem aquell autogovern, diríem, que havíem tingut des de l'època medieval, originari del regle del Regne de Mallorca, com vaig enviant això i com ho anem també assumint el mallorquins, que no totes les èpoques ho hem assumit igual, i com ho intentant recuperar, i com van canviar les relacions amb l'Estat depenent de cada període històric. Perquè no només depèn de lo que demanin els mallorquins, tot i que és molt important lo que demanin, sinó també la relació de forces que hi ha en l'Estat, qui governa l'Estat, quin model d'Estat hi ha. Tot això jo crec que se'n parlarà avui i pot tenir el seu interès.
Segur que sí, i ja vàrem veure amb aquesta abans que vàreu fer aquí a la ràdio, una entrevista que podeu escoltar a Ràdio La Carta, al web de radiopollença.net. Bé, avui sí que mos presenten ja llibres.
En tu algun de... vaig dur l'altre dia, sí, i a lo millor les vaig nomenar, però no les vaig...
No, crec que ni vàrem nomenar.
Ni vàrem nomenar, no. Bé, perquè també ja em sap greu, evidentment, repetir-me, però jo sé que l'altre dia no vàrem tenir temps i avui en tenim una miqueta més. Bé, comencem per un llibre, com no podria ser d'altra manera, un llibre de novel·la històrica, perquè estem a les portes del curs d'història, per tant, l'història passa davant. No, és broma això, ja sabem que sempre normalment en duim, i aquest és un llibre de novel·la històrica clàssica, podríem dir, si entenem per aquest llibre que novel·len un fets de ficció, que no varen passar de deveres, però dins un context històric. I bé, en Sebastián Roa, que és un inspector de policia, de fet, escriptors que són policies, és un tema que n'hi ha, pas dir molt de pillar, fan novel·la policiaca o novel·la negra. En aquest cas, en Sebastián Roa el que fa és dedicar-se, i em sembla ser que el manco amb bastant d'èxit de públic, jo no sé si, ja no vull dir si són més bons o més dolents els llibres, però sí que en van molt de llibres, i s'ha especialitzat en novel·la històrica. I en aquest cas, aquest és el seu darrer llibre, se titula Enemigos de Esparta, és a dir, és una trama de ficció, una novel·la ambientada a l'època en què Esparta va aconseguir derrotar Atenes i ser la ciutat més important de Grècia, que era, com diu, una gran potència de l'època, no? Però la trama comença a partir d'aquest moment, a partir d'aquest Esparta, que bé, per aquella gent que no conegui molt bé el món clàssic, hem de dir que en aquesta època, que estan al final de les guerres del Peloponès, hi ha hagut una gran guerra entre les dues potències, entre Atenes per una banda i Esparta per l'altra, totes les dues ciutats amb les seves altres ciutats aliades, i ha estat una guerra civil de tota Grècia, i al final ha sortit guanyador per poc, però ha sortit guanyador Esparta, que era la que representava el militarisme de Grècia, i la societat tan militaritzada, enfront d'Atenes, que representava més la democràcia, però que també eren molt militaristes, a la realitat, no sé la novel·la en això com ho tracta, però bé, a partir d'aquí comença la trama. I quina és la trama? Bé, doncs una sèrie de personatges d'Atenes se converteixen en aquests enemics d'Esparta, és a dir, comencen a conspirar en contra d'Esparta, intentar tornar a refer la lliga pròpia, la lliga d'Esparta, intentar cercar aliats per derrotar en què s'ha convertit en la potència hegemònica. La novel·la no sé com acaba, en el final no acaba bé per als grecs, per ningú del grec, la història de veres per els macedonis, encetxalat per en Filip de Macedònia, el pare d'Alexandre el Magne, va conquerir tota Grècia. Els macedonis eren un poble que estaven en el nord de Grècia, que per als grecs eren bàrbars, però ells ja estaven molt hel·lenitzats, de fet, se consideraven els grecs. Però a vegades tenien problemes per participar en els Jocs Olímpics, si havien d'anar o no, perquè eren allò de que per uns eren grecs, per als altres no. Bé, però aquests estaven fora d'aquestes lluites que varen debilitar tota Grècia, i bé, la moralina és que aquesta guerra civil el que fan és en el final empobrir a tothom, no? I els macedonis varen acabar. El que passa és que els macedonis després varen conquerir Mimón gràcies a Alexandre el Magne i tots els grecs junts, etc. Bé, però això és una altra història que podia començar amb aquesta novel·la, podríem dir. Aquesta novel·la tracta d'aquests inicis de la decadència de la Grècia clàssica a les lluites entre les dues superpotències, Atenes i Esparta.
Lletges, que diu, te metieron en la cabeza la idea de que Esparta es invencible, pero yo te digo que no lo es, y no tardaremos mucho en comprovarlo.
Perfecte.
Defineix bé.
Defineix molt bé. Surt això també aquí darrere com, sí, com un reclam. Sí, perquè és aquesta idea de que els espartans quan guanya, els espartans són aquells 300 que també van aturar l'exèrcit d'en Jerjes allà a les Termòpiles i etcètera, no? En aquella època anaven junts els dos atenents, per altra banda. Però, clar, aquella victòria les va com a confirmar que la seva societat tan militarista, que els nens quan naixien fins i tot ja eren entrenats per a ser soldats, que, bueno, guanyant a Atenes, s'havien convertit com en allò que pareixia que ja mai més ningú les podia derrotar. I no va ser així, no va ser així. De fet, el seu domini damunt Grècia també va començar ja no final a no ser tan important precisament per aquestes conspiracions. Hi va haver, perquè hi havia gent que no estava d'acord en que el model espartà se difundís i s'imposés a la resta de ciutats que ja tenien una certa tradició democràtica, etc. I bé, per això, per tant, bé, la temàtica és interessant.
I ara té molt bones crítiques, eh? Sí, diu que és un llibre de...
Ara, també hi ha violència, sexe, venjança...
Amor, traïció, mort...
És un best-seller, eh? Però a aquella gent que li agrada la novel·la històrica, jo li recomanaria.
L'has llegit de Sebastián Roa? Perquè diu que descriu molt bé que pareix que fa com si estàs allà.
Sí, no, jo he dit que no, d'ell no he llegit res. Aquesta temàtica sí que la conec, és un tema que m'agrada, però d'en Sebastián Roa no.
De bé, la crítica el posa molt, molt bé.
Idò, el tenim.
El tenim a Can Llobera.
Enemigos d'Esparta.
Enemigos d'Esparta. Vinga, què més?
Bueno, ara un llibre totalment diferent, no té res a veure, aquest sí que el m'he llegit, és un llibre editat per Quid Pro Quo, que és un editorial del Gall Editor i Pollencina, titulat Jerusalem, el llibre, i és d'un portuguès, Gonzalo M. Tavares, que ha estat traduït en el català i se presenta, diríem, podríem dir, a l'estat espanyol en català, gràcies en el Gall Editor. És una novel·la molt interessant, molt... com ho diria, amb una escriptura bastant alternativa, no té res a veure amb el que han dit abans, eh? Abans és una escriptura lineal, molt assequible, molt ben escrita, per lo que diuen les crítiques, però molt convencional. Aquesta seria molt poc convencional, la manera en què està escrita, en salts en el temps d'un lloc a l'altre, ja se'n dona compte de tapar-la en primera persona o tapar-la en temps present i després anant cap en el passat, i tot això se va ajuntant. Fins a arribar-nos també a destacar una de les temàtiques principals, la relació entre poder, folia, és a dir, locura, i tot això ja també el lector ho va tastant a la pràctica a mesura que va llegint les pàgines d'aquest llibre, que té un personatge també molt, molt especial, que un d'ells acaba o està a un manicomi, la relació que hi ha també en los chats d'aquest manicomi, que un d'ells a la vegada és el seu espòs, és a dir, quines relacions aquí hi podem treure, i tot això comptat, ja dit, d'una manera molt especial, que jo el vaig començar a llegir per mirar un pot de què anava, i al final me vaig quedar enganxat. De fet, és un llibre que me'n vaig dur de viatge i el vaig tornar i el havia acabat de llegir, coses molt estranyes.
Sí,
perquè no
te va enganxar
molt,
bé.
Puntura la temàtica també m'agradava, jo ja sé que molta de gent potser ho trobarà un pot difícil.
Però quina temàtica és concretament? Perquè amb aquest títol, Jerusalem
és com un símbol, ara llegiré el que diu la contraportada, sí, per anar un poc més segur. Diu, a través d'un entramat de personatges perfectament estructurat, Tavares, l'autor, ens ofereix una davallada als abismes de la folia i de l'absurd, del desig i del dolor, amb un estil que no renega de l'humor. Això és vera, a qualsevol moment donat, dins tota aquesta caiguda en els infants, hi trobam una pista d'humor que fa riure, que està ben posada, sí, però amb un llenguatge sec i directe i en tints negres, la noció del mal tenyeix cada pàgina i acaba per confrontar l'homo a la pròpia alienació. Sí, ja, si titules a pensar molt el que hi ha aquí, te pot deixar un poc malament i tot. El llibre forma part d'una tetralogia, etc., i ha estat mereixedor de tres dels premis més importants de la literatura en llengua portuguesa. d'ells el Premi José Saramago. És un autor actual, d'ara, i bé, jo crec que és una oportunitat també per llegir autors que són molt importants, però que no són anglosaxons i sempre tindran més dificultats que arribin traduccions i que les puguem nosaltres accedir. I la veritat és que la literatura portuguesa és una gran literatura, té grans noms, i aquest apunta que ja ve, és un gran nom, però que acabarà convertit-se en un clàssic, no? En aquest Gonzalo M. Tavares.
Tavares. I va, mira, gràcies a aquesta editorial Pollencina arriben aquestes traduccions.
Exacte. Tavares, Jerusalem. Una altra cosa alternativa, ara, també.
Un bon llibre.
Sí, és un còmic. És un còmic, té un format gros, és un còmic que ha estat també bastant de moda darrerament. I no és el típic còmic amb vinyetes, diríem, no sé, que estem acostumats a veure, sinó que no només el contingut, sinó també la forma, diríem, vol cercar noves vies d'expressió artístiques i estètiques. El títol és Lo que más me gusta son los monstruos, de Emil Ferris, i és un llibre que va de monstres, però de monstres que fan un pot de por. Jo el qualificaria com un còmic també underground, per aquells que...
No és un còmic per nins.
No, és un còmic adult.
Per adults,
Sí. L'altre el tenim classificat com a CA a la biblioteca, per tant, està a dalt, no està a la zona infantil, aquest còmic. De fet, sí, bastant duret,
Sí,
hi ha escenes violentes, hi ha mostres, hi ha molt de mostres que són també mostres que estan relacionats amb personatges marginals, amb els subfons urbans, i que bé, poden ser mostres de la imaginació o mostres reals, i aquí està molt ben tractat.
Està dividit en capítols, però...
No massa.
No massa.
I el que hi ha una... Diríem, estèticament, ja he dit que no eren les típiques vinyetes petites, sinó que moltes d'aquestes vinyetes, perquè en definitiva...
Una pàgina completa.
Són pàgines completes, en textos que hi són, però no massa abundants, perquè, clar, una vinyeta de tota una pàgina que tingui després un no sé com és en català, un bocadillo, no sé, o que tingui un espai de testa, no fa mal, qualcuna sí que n'hi ha, però ja des d'aquests còmics underground tenen molt de testa. En aquest cas, jo no li veig excessivament important aquest testa.
Molt de dibuix.
Sí, hi ha molt de dibuix. Ara, per exemple, una doble pàgina que no té ni una lletra, per exemple. I d'altres que sí, i va combinant, va alternant també... Tinc una mateixa estètica a l'hora de dibuixar, però presentant aquest quadre de manera diferent. Bé, vol ser també bastant terrorífica.
Sí. Basta veure dibuixos.
Exacte. No només tenim aquest, en tenim un altre, que sigui Berlín, i en tenim un pariment. Ja vaig dir en el seu moment que era era un dels gèneres que a la biblioteca també li volien donar sortida, i sobretot a nivell de novetats i de còmic d'adults, de sortir de lo clàssic. Sortir de Marvel, de Capitán Truenos, que encara n'hi ha, o de Mortadelos i Filemons, que també hi són i que també estan molt bé. I surten molt, Mortadelos i Filemons surt moltíssim. Però això, la terra se llegeix, la terra se fa en còmic i la biblioteca hi ha d'estar.
És un altre estil totalment diferent.
Sí. I bé, i aquí vam ja amb aquest llibre de no ficció que sempre duim, que és un llibre que se titula Thor, 13 cases i 3 morts, que està basat, és que és la crònica periodística d'aquests tres assassinats que hi va haver en el Llogaret de Tor, que està en el Pirineus al costat d'Andorra, i que van ser notícies ja fa bastant d'anys. Ja fa estona, però que aquest autor, un periodista que hi va anar a fer un reportatge per TV3 de mitja hora, un reportatge per 30 minuts, aquest programa de documental de TV3, va quedar enginxat per la història i després ha continuat investigant i ha tret un llibre, i a més a Catalunya Ràdio han fet com una sèrie, han tret tota aquesta investigació com una sèrie, i ell després ha tret aquest llibre que ha estat un boom. De fet, aquí a la portada posa 55.000 exemplars venuts, que per ser una novel·la de no ficció i en català això és molt, I bé, aquí trobarem tota aquesta història terrorífica de bons i de veres, perquè això estem parlant d'un lloguer molt petit i que en certa manera se maten entre ells.
Tres morts. 13 cases i 3 morts.
Un lloc que només té 13 cases perdut en el Pirineu, però hi ha una lluita de poder i una lluita de dobbers, contraband, criminalitat, i també aquelles afrentes que no s'acaben de curar en aquests pobles petits, que hi són de molt de temps, gent que se coneix i famílies que se coneixen i que comencen en amistats a un moment donat i després continuen
generacions
posteriors. Hi ha de tot, aquí. De tot, i tractat, però no com una novel·la, no com un tema de ficció, que això donaria, sí, i de fet jo m'ho pensava que s'havia novel·lat i no és així, realment. Hi ha diàlegs, però són entrevistes. Pot ser que hi hagi qualsevol cosa que no sigui exactament...
És una crònica.
Però és més, és pràcticament una crònica periodística que altra cosa.
Molt bé, un sortit ben variat, aquestes de no ficció, Tor, 13 cases i 3 morts, el còmic molt de... Lo que más me gusta son los monstruos, era el llibre de còmics. Després tenim Enemigos de Esparta, i el primer que mos ha presentat Enemigos de Esparta és el primer que mos ha presentat,
i l'altre és Jerusalem.
I l'altre és Jerusalem, de Quid Pro Quo, de l'editorial Pollensina. Bé, i de fins divendres qui ve, Pere, més llibres, més novetats, ja hi són a les biblioteques,
ja hi són aquests, sí.
Molt bé, gràcies.
Adéu.
Febrer de 2018.
Segons l'escrit del Ministeri Fiscal, un dels acusats i la víctima es varen conèixer